COPE, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
A aquesta hora l'actualitat ens situa a l'Alt Empordà, a Roses concretament, on continua actiu un incendi forestal. Bona tarda, sóc Carlos Losada. Des de la passada mitjanit crema un foc a la zona de Roses, al Parc Natural del Cap de Creus, que ja ha afectat unes 500 hectàrees. La tramuntana i la situació de la vegetació per la sequera estan dificultant l'extinció de les flames. Els bombers confien que podran estabilitzar aquest incendi que ha obligat ja a confinar unes 14 persones en un hotel de la localitat rosinca. Situació de l'incendi en aquests moments, Yolanda Canales.
El foc continua actiu, ja arribat al mar, amb tot el vent afluixat i amb el treball dels mitjans aeris, tot i que amb prudència els bombers confien en estabilitzar-lo al llarg del dia d'avui. Preocupa la zona del Cap i que afecta Cala Murta i Montjoi, tot i que no es tem que s'estengui cap a Cadaqués. Els equips d'extinció, de fet, respiren més alleugerits perquè no s'arribarà al miler d'hectàrees afectades, que és la previsió que s'havia fet a primera hora. Els agents rurals rebaixen el nombre d'hectàrees cremades a 400. Agents rurals que també apunten a una crema mal apagada com l'origen de les flames que van començar a la zona de Mas Oliva. Ara investiguen si aquesta crema s'havia comunicat i quan es va fer. Ho explica Xavier Rodríguez, cap dels agents rurals a l'Empordà.
A les 10 del matí es va activar el nivell de pla alfa 2. Per tant, totes les cremes estaven comunicades que s'havien d'anul·lar. Llavors estem investigant de quan podria ser la crema. Inclús la crema podia haver estat anterior en això, però la fortíssima tramuntana pot fer que només que quedés una brasa petita ja ho hagués fet revifar. Però insisteixo que estem treballant en aquesta hipòtesi.
Tota la superfície afectada es troba dins el parc i una part a més està catalogada com a paratge natural d'interès nacional. Els veïns ja es temien que una cosa així pogués passar perquè no ha plogut recentment i tot està molt sec. I això s'ha d'afegir al fort vent que ha bufat durant tota la nit, com ha explicat a COPE l'Edu, que viu prop de Mas Oliva.
Sí, és que tot està molt sec, tot. Hi ha molta sequera aquí ara. No plou i és normal. I aquesta nit ha fet molt de vent i mira, han aprofitat per fer l'animalada.
A la zona hi treballen una quarantena de dotacions terrestres i tres d'aèries, en concret dos avions de vigilància i un helicòpter bombarder.
Gràcies, Yolanda. Una altra notícia que acabem de conèixer fa pocs minuts. L'oficina antifrau demana explicacions a la Generalitat per possibles irregularitats en la compra de material sanitari a l'època inicial i més dura de la pandèmia entre gener i març de 2020. Segons una nota d'antifrau de primers d'aquest mes de febrer, s'hauria fet un pagament per avançat de 35 milions d'euros per la compra de diferent material com mascaretes o respiradors. En aquell moment era president de la Generalitat Quim Torra, Pere Aragonès exercia de vicepresident, Alba Vergés de consellera de Salut i Josep Maria Argimon ocupava la secretaria d'aquest departament. Preguntada per aquesta investigació avui mateix, la portaveu del govern, Patrícia Plaja, ha demanat prudència i que es deixi treballar a l'oficina antifrau, que rebrà tota la informació que necessiti. Sergi Torra.
Així és, el discurs polític s'adapta i es manipula per adaptar-se als interessos propis. Amb la mateixa compareixença, on la portaveu del govern, Patrícia Platja, exigeix exemplaritat pel contracte de Díaz Ayuso a la Comunitat de Madrid, es refugia amb la paraula prudència al valorar la investigació d'antifrau al contracte de la Generalitat de Material Sanitari. L'oficina antifrau detecta irregularitats en la falta d'informació d'aquesta operació de compra, la possible situació de prohibició de contractar amb aquesta empresa per part de l'administració i la inadequada modificació dels acords socials. La Generalitat de Torra va anunciar que presentava una denúncia per estafa d'un valor de 35 milions d'euros, però tres dies després va retirar aquesta denúncia al·legant a la policia que el contratista havia aportat documentació. Ara Antifrau investiga aquest intermediari perquè el considera que no aportava garanties. Amb aquesta investigació en marxa, Patrícia Pleja demana prudència.
Sincerament, sobre aquest tema no em puc pronunciar perquè és que el que sé és el que vostès m'estan traslladant aquí en directe i, per tant, és que crec que no seria prudent per la meva part fer cap tipus de valoració. I per tant, el que li dic és que sobre aquest tema concret el deixo de moment al marge fins que tingui més informació.
Mentrestant, continua l'aïllament voluntari del govern de la Generalitat i el president Pere Aragonès no assistirà a la conferència de presidentes convocada per aquest divendres a La Palma per Pedro Sánchez. L'excusa és que és una trobada únicament per fer-se una fotografia. Aragonès sí que assistirà diumenge a la nit al sopar d'inauguració del Mobile, on coincidirà amb el rei Felip VI.
5 minuts, 2:45, àrea de serveis. previsió del temps, Moisés Camunyes, bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a Catalunya cels poc ennuvolats o clars i temps estable en general. Si parlem de les temperatures diurnes, avui són més altes al Pirineu i lleugerament més baixes a zones litorals i al sud de Lleida, amb màximes que rondaran els 19 graus a Girona i a Lleida, els 19 també a Tarragona i els 17 a Barcelona. I si ens referim al vent, continuarà del nord i del nord-oest al Pirineu, al sud de Tarragona i al nord de l'Empordà, però perdrà intensitat i quedarà fluix, mentre que la resta continuarà fluix i amb predomini de la component oest. Si parlem ara de demà dimecres, esperem cels poc ennuvolats o clars amb probables intervals de núvols baixos al litoral central al matí, sense descartar algun banc de boira. Ja a la tarda augmentaran els núvols alts i quedaran intervals de núvols baixos al litoral i al prelitoral. Per últim, les màximes demà seran de 21 graus a Girona, de 19 a Lleida i de 16 a Tarragona i a Barcelona. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Ha estat un matí molt complicat a les carreteres catalanes, sobretot a la banda sud, la banda de Tarragona. Sàpiguen com està la xarxa viària a hores d'ara. Marta Carbó, bona tarda.
Bona tarda. Matí complicat a les carreteres catalanes. Encara es manté tallada l'autopista AP2 a la vital del Penedès en sentit Barcelona. Estan desviades per la sortida 12 i en aquest punt no ens consten retencions. Sí que hi ha cues a l'AP7 on hi ha hagut un altre accident a Banyeres del Penedès. Hi ha un carril tallat en cada sentit de la marxa. I en sentit nord, en sentit Barcelona, hi ha 9 quilòmetres de cua. També hi ha problemes a l'autopista P7 a l'altura de l'Ampolla, per unes obres que tallen un carril en direcció sud, i en aquest cas hi ha 4 quilòmetres de cua. De moment, això és tot des del Servei Català de Trànsit. Molt bona tarda.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Càritas dona suport a les famílies i als infants per tal que puguin atendre les seves necessitats des d'una visió integral i amb una dimensió comunitària. Els pares i mares necessiten recursos, suport i temps per cuidar de manera íntegra la família. Per això ens hi dediquem de manera especial. Des d'aquest punt de vista, tenim serveis orientats a oferir una atenció integral a les famílies que els permeti superar les causes de la seva situació i atendre les necessitats específiques que tenen. Cuidem de manera especial els infants, adolescents i joves, amb qui treballem de manera preventiva per tal d'evitar situacions de risc.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
3 minuts, 2, 4, 3. José Luis Gil, molt bona tarda.
Què tal, Carlos? Bona tarda.
Aviam, 3 i 5 minuts, Esports Cope, què ens heu preparat avui?
Dos dies perquè el Barça jugui el seu futur en competició europea, l'Europa League, al camp del Nàpols, el Diego Armando Maradona, nom propi del dia, Pierre Aubameyang, després de golejar en València, amb les notícies del Barça, Elena Condis.
Què tal, Gil? Molt bona tarda. Avui entrenament voluntari, el que s'han presentat fins a 9 jugadors dels titulars hi eren Araujo, Eric García, Ferran Torres i Busquets. També hi ha anat Alves, que no està inscrit en l'Europa League, i Luc de Jong, a més dels lesionats Memphis, Sergi Roberto i Lenglet. Ha parlat als mitjans esportius, als diaris, Aubameyang, autor del hat-trick a València, a Mestalla, i això ha dit sobre el seu bon amic Ousmane Dembélé. No tanca la porta a la seva renovació.
És un jugador increïble. Per a mi, Ousmane, un dels millors con el balón i com delantero, és increïble. Entonces, a dir la verdad, estoy muy feliz que sea aquí y cuando he llegado, le he dicho estoy muy feliz, tienes que quedarte, tío, porque vale, no sé, pero la única cosa que puedo decir es que todo es posible en la vida. No sé, vamos a ver.
Recordem que l'equip partenopeu va caure ahir 1-0 al camp del Cagliari en partit de la Lliga Italiana. Di Lorenzo no va poder acabar el match i s'afegeix a la llista de dubtes d'Spalletti pel partit de tornada de dijous. Hem sentit les notícies del Barça, ara toca les notícies de l'Espanyol. Per on passa en Quique Iglesias?
Pel dia de festa de la plantilla, que ha de preparar a partir de demà el partit del proper diumenge a Villarreal, a les 2 del migdia, i per una informació que podem confirmar que van donar ahir els nostres companys de Radio Marca, l'Espanyol està darrere de dos bons futbolistes de primera divisió. José Lumato, davanter del Alavés, acaba contracte, té 31 anys, ha fet 12 gols en aquesta lliga, queda lliure, i l'Espanyol lluita amb València, Celta i Atlètic de Madrid per intentar emportar-se aquest davanter. Brian Olivan, lateral esquerre del Mallorca, també acaba contracte, aquest sí que és un possible fitxatge de cara a la propera temporada.
Encara que no ho sembli, és setmana de Lliga de Campions. Tempo de Juego, avui des de 8:45, amb els partits Villarreal-Juventus i Chelsea-Lille. A més, en plana futbolística estarem a Lleida, amb els problemes en la transició de poder al Lleida Esportiu. En futbol femení, recordarem que la blaugrana Jana Fernández passa avui per quiròfan per operar-se del lligament encreuat del genoll dret. Serà baixa el que resta de temporada. I pel que fa a la pàgina poliesportiva, començarà amb el nom propi d'Aitor Egurrola. El llegendari porter del Barça d'hoquei deixarà el club després de 24 temporades a la primera plantilla amb l'honor de ser ara mateix l'esportista de totes les seccions del Barça amb millor palmarès individual. En parlarem amb un altre mite de l'hoquei patins en blaugrana, Carles Folguera. Més a tocar d'actualitat i en el món del bàsquet, després de la Copa del Rei, hem conegut el quadre final de la Copa de la Reina, Alberto Díez.
Sorteig amb dos equips catalans entre els 8, l'Espar Girona i el Cadí la Seu, que van per parts diferents del quadre. L'equip gironí s'enfrontarà als quarts de final al Movistar Estudiantes. Laura Antoja és entrenadora assistent a l'Espar Girona.
Estudiantes és un rival molt difícil, que sap jugar aquestes competicions, que ja veurem com arribem els dos equips al mes de març, però que actualment elles estan jugant un molt bon bàsquet i l'haurem d'afrontar amb al 100%, anant a guanyar des del primer minut i passant a la següent fase, que seria una semifinal, no?
Si l'únic, que jugarà divendres 25, guanya, a semifinals s'enfrontarà el vencedor del duel entre el València i el Casademont Saragossa. Per l'altra part del quadre, el Cadí la Seu debutarà davant l'Ointec Guernica. El dijous 24, si guanya, li tocarà jugar contra el vencedor del partit entre Perfumeries Avenida de Salamanca i IDK Guipúscoa. La Copa de la Reina juga a València entre el 24 i el 27 de març.
El món de l'esport a casa nostra no és aliè a la situació ara mateix a Ucraïna, i sobretot en el món de l'handbol, perquè el partit de Lliga de Campions, fase de grups, que el Barça havia de disputar a la pista del Motor Zaporozhye, es jugarà a la data prevista, el 3 de març, però no a territori ucraïnès. Es disputarà a Prešov, a Eslovàquia. Les preguntes del dia, com estan al nostre compte de Twitter, @esportscope. En clau blaugrana us preguntem a qui preferiu per la banda a l'atac dels de Xavi Hernández, si a Ousmane Dembélé o a Adama Traoré. Guanya aquesta enquesta, hores d'ara, Adama Traoré. 55,9% de respostes, un 44,1% de respostes i d'opinions apostarien per Ousmane Dembélé. En clau blanc i blava us preguntem si després dels empats contra el Barça i contra el Sevilla a Cornellà signaríeu un tercer empat, en aquest cas al camp del Villarreal. No signaria el 60,7% de respostes, sí que ho faria el 39,3%.
Seguim atents a tota l'actualitat esportiva, com cada dia, 3 de la tarda i 5 minuts. Gràcies, José Luis, per aquest avenç.
Fins demà, Carlos.
Més qüestions que són d'interès i són noticiables, evidentment, aquest matí a Catalunya i Andorra. Els alumnes de les escoles deixaran de fer quarantenes per la Covid a partir de demà dimecres. Els departaments d'Educació i Salut han anunciat que el protocol de gestió de casos Covid quedarà així, sense efecte, i només s'aplicarà en centres d'educació especial. Ara, els alumnes d'una classe han de fer quarantena quan hi ha 5 o més casos positius a l'aula o una afectació del 20% o més. Un cop quedin sense efecte les quarantenes, potser serà el moment de començar-nos a preguntar i a plantejar si també han de desaparèixer les mascaretes de tots els centres educatius. L'Aleix González té respostes, les ha buscat entre metges i també entre investigadors.
Molts especialistes convenen en què és important anar iniciant una petita desescalada pel que fa a les mesures Covid, començant per la població infantil, on el risc d'infecció greu i transmissió és menor. Al final de les quarantenes a les escoles és la primera mesura en aquesta línia. El doctor Toni Soriano, pediatre i epidemiòleg a la Vall d'Hebron, ens explica la seva importància.
La gran quantitat de casos que hem tingut amb variant Omicron després de les vacances de Nadal fan que ara mateix un percentatge molt elevat de la població infantil hagi passat la infecció o estigui ja, sobretot els adolescents, en pauta ja complerta. Per tant, crec que és un bon moment per plantejar-se aquesta mesura.
Una altra mesura que també podria aplicar-se en un futur proper seria l'eliminació de les mascaretes a les aules. En Jeffrey Lazarus, investigador de l'Institut de Salut Global de Barcelona, valora aquest avenç com a possible, però creu que s'ha d'anar amb cautela.
Entiendo muy bien que se quiere quitar las mascarillas en las aulas, en la escuela, pero mi opinión es que en plena pandemia, si no se hace otra medida de control, se está arriesgando mucho. Por ejemplo, en las aulas se puede tener medidores de CO2 y abrir las ventanas de vez en cuando, y eso sí ayudaría, y entonces se podría quitar las mascarillas.
Totes aquestes mesures s'implantaran en primera instància a la població infantil que té un risc d'infecció menor a altres franges d'edat. Els resultats que s'obtinguin a partir d'aquesta desescalada parcial serviran per definir quins han de ser els propers passos en el futur.
I avui han començat 9 jornades de vaga als ferrocarrils de la Generalitat. De moment, el primer dia d'aturades transcorre sense incidents i els serveis mínims s'estan complint, tot i que els sindicats els consideren abusius. En aquest sentit, la Generalitat ha fixat uns mínims del 85% durant els dies del Mobile World Congress. Com et deia aquest matí, cap incidència a destacar, segons han explicat els usuaris, el Joel González, que es troba a hores d'ara a l'estació de la plaça de Catalunya. Bona tarda, Joel.
Bona tarda. La vaga convocada pel Sindicat de Maquinistes Ferroviaris de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya transcorre sense incidències, malgrat que alguns usuaris es comencen a veure afectats pels serveis mínims. És el cas de la Maria, estudiant de la Universitat Pompeu Fabra, que es troba amb dificultats a l'hora d'anar a classe.
Pues que no podria anar a la uni perquè sempre vaig amb ferrocarrils, bàsicament. I si no, pues no hauria, bueno, hauria d'agafar un altre transport públic, un bus o alguna cosa així.
Destaquen que les alternatives per no desplaçar-se en ferrocarrils suposen un increment de temps en el seu viatge.
Cuando te consigues subir a un vagón después de media hora esperando están los trenes superconcurridos de gente y luego si quieres ir en bus, quieres ir en coche a la universidad, pues está lleno. Hay muchísimo tráfico y tardas el doble. Entonces es una vergüenza.
D'altres, com en Pau, no eren conscients d'aquesta vaga i asseguren que pel seu horari fins al moment no s'han vist afectats.
El meu horari de ferrocarrils és entre les 10 i les 11 i de moment jo no he notat incidències en el transcurs habitual dels ferrocarrils.
La vaga ha estat convocada per reclamar una millora de les condicions de seguretat operativa i civil. A partir de les 3 de la tarda fins a les 8, els serveis mínims seran del 66%.
I fes ara atenció a aquesta xifra. 900 policies nacionals van marxar de Catalunya l'any passat, segons el sindicat SU. Els seus responsables ens han explicat que l'assetjament independentista, la Policia Nacional i la carestia de la vida a Catalunya estan darrere d'aquesta gran fugida. Per trencar la tendència, el SU demana al Ministeri de l'Interior que es declari Catalunya com a territori d'especial singularitat. Quins beneficis suposaria això pels agents? Yolanda Canales?
Que hi hagi més incentius econòmics i també socials per poder estabilitzar la plantilla. Cobrar més perquè Catalunya té un cost de vida alt i més dies de descans, per exemple. I és que els sindicats insisteixen en que s'ha d'aturar aquesta sagnia d'agents que demanen el trasllat. Un problema que és especialment greu, segons ens diuen des del SUB, a l'escala de subinspecció, on afecta el 50% dels efectius, encara que l'escala bàsica es dona el 30%. I aquesta falta d'agents afecta les brigades més especialitzades, com ara estrangeria, informació i policia judicial. Però la prioritat ara, segons Antonio Granados, portaveu del SUP a Catalunya, sembla ser la documentació. FEDENEIS.
És un problema endèmico d'aquí de Catalunya, que hi ha poca gent, és a dir, pocos policies, i, claro, pues se les oficines de documentació desbordades i prima hora más hacer documentaciones que hacer investigaciones con cara y ojos a nivel de terrorismo y a nivel de judicial y de extranjería. Y están sacando gente de las brigadas que ya están mermadas de por sí, porque no hay gente, la están sacando para atacar documentos de la identidad.
Granados també ha explicat que ja no es tracta només dels agents que acaben de sortir de l'acadèmia, que estan un o dos anys a Catalunya formant-se i demanen el trasllat, sinó fins i tot els que han nascut aquí. I així diu, és impossible seguir una investigació.
Que vienen, están un o dos años, que es eso. Entonces, claro, no es que se marchen todos los que están aquí, sino que la partida se va reponiendo, pues gente muy joven, gente inicialmente que acaban de jurar el cargo como policías, con lo cual se están formando como policías aquí en Cataluña, y están uno o dos años y luego se marchan. Entonces, claro, ni las investigaciones se siguen, ni se afincan aquí en Cataluña, y pues desde el proceso... Pues eso.
Cal tenir en compte que la plantilla de la Policia Nacional a Catalunya hauria de ser d'uns 3.500 agents, però actualment només n'hi ha 2.700, i any rere any no es cobreixen totes les places d'aquells que marxen.
Dos apunts més a la crònica del fet divers. El jutjat d'instrucció número 5 de Martorell ha acordat presó provisional i comunicada, i també sense fiança, per l'home acusat de matar la seva parella dissabte passat en aquesta localitat del Baix Llobregat. El jutge va rebre aquest dilluns el detingut, que es va acollir al seu dret a no declarar. La causa està oberta per homicidi i està declarada com secret del sumari. I els Mossos han dut a terme aquest dimarts a migdia una operació policial contra el tràfic de drogues a la presó de Brians 2 a Sant Esteve de Sesrovires, al Baix Llobregat, i han fet una desena de detencions, segons han explicat fonts coneixedores d'aquest aquest cas. Alguns funcionaris del centre podrien estar implicats en la trama i per això haurien estat arrestats als seus domicilis, que també han estat escorcollats, segons han informat fonts policials. A més, 13 interns han estat traslladats al Departament Especial de Règim Tancat i altres funcionaris han escorcollat les seves cel·les. Finalment, hi ha hagut fumata blanca pels horaris comercials a la ciutat de Barcelona. Les associacions de comerciants, les patronals, l'Ajuntament i els sindicats han signat aquest matí un acord que permetrà obrir els diumenges i festius de maig a setembre de 12 del migdia fins a 8 del vespre a totes les zones turístiques de la capital catalana. És un respir pel sector comercial molt castigat per la pandèmia. Raúl Moreno.
L'acord per ampliar els dies d'obertura de les botigues al centre de Barcelona generarà un gran augment dels ingressos comercials i milers de llocs de feina. Així ho ha afirmat el primer tinent d'alcaldia, Jaume Collboni, acompanyat per les patronals del comerç i UGT, que han participat en aquest acord. L'Ajuntament assegura que els comerços tindran més oportunitats de facturació, amb més turistes que l'any passat, però encara lluny d'assolir els nivells del 2019. El president de Barcelona Oberta, Gabriel Gené, ha explicat que aquest pacte prepararà la ciutat per quan arribi la recuperació total del sector.
Ens situa en una lliga més ambiciosa que la que hem tingut fins ara, especialment de captació no només de visitants, sinó també de grans marques, de grans inversors que no entenen les ciutats si no és amb aquesta clau de gran ciutat de shopping de compres, que crec que en aquest moment hem donat el pas per poder-ho ser.
Després de la signatura de l'acord, se sotmetrà a votació divendres en el plenari municipal. Si s'aprova, s'elevarà la Direcció de Comerç de la Generalitat, l'òrgan competent per ratificar aquest acord i posar-lo en marxa.
Més sobre Barcelona, els grups de valents i ciutadans de l'Ajuntament de la capital catalana reclamen que tant el consistori com la delegació del govern central prenguin mesures per evitar que continuïn els talls de trànsit a l'Avinguda Meridiana, uns talls, recordem-ho, prohibits pel Departament d'Interior de la Generalitat. La regidora de Valents, Eva Parera, ha reclamat que l'Ajuntament faci costat als veïns damnificats, mentre que la dirigent taronja, Luz Guilarte, reclama la delegada del govern, Maria Eugènia Gay, que mogui fitxa per acabar amb aquesta il·legalitat. Nil Jaime Juan.
Doncs si les peticions del grup Valents per a que l'Ajuntament doni suport als veïns arriben després d'un incident que va tenir lloc el passat dilluns a la Meridiana, on el passatger d'un vehicle que va quedar bloquejat pels talls va donar un cop de puny a un dels manifestants, traslladat posteriorment en ambulància per un traumatisme. La presidenta de Valents, Eva Parera, reclama així suport jurídic i econòmic als veïns afectats pels talls a la Meridiana.
El govern ha de poder pagar als advocats els veïns que han estat afectats, perjudicats amb pèrdues quantificades per una mesura absolutament arbitrària que ningú ha estat capaç de posar fi.
D'altra banda, la portaveu de Ciutadans a l'Ajuntament, Luz Guilarte, ha demanat que la delegació del govern s'impliqui en l'aturada dels talls a la Meridiana.
Hemos reclamado a la flamante delegada del gobierno, a la señora María Eugenia Gay Rosell, que reclame, que utilice sus competencias, que no haga el mismo pésimo papel que su antecesora, la señora Cunillera, y reclame al gobierno de la Generalitat y también al gobierno del Ayuntamiento de Barcelona que actúen de una vez por todas para acabar con el secuestro de la avenida Meridiana.
Ciutadans ha enviat aquest dimarts una escrita a la delegada del govern a Catalunya, Maria Eugènia Gay. En l'escrita reclama que es duguin a terme les accions oportunes i necessàries que posin punt i final als talls de la circulació de la Meridiana.
Parèntesi per la publicitat i després parlem amb l'escriptor i periodista Enrique Figueredo, que descriu fil per randa com és la vida del narcotràfic al camp de Gibraltar i com la societat d'aquella zona ha passat d'acceptar-ho com un modus vivendi a combatir-ho amb moltes i moltes ganes. Ho explica tot plegat en el llibre A velocidad del hashís. Amb ell parlem d'aquí dos minuts.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Juega, diviértete, pásatelo bien.
Emoción, alegría, pasión por el deporte. Y todo lo tienes en Tiempo de Juego.
No me digas que no lo estamos pasando bien.
Este martes desde las 8:30 con la Champions. Villarreal, Juventus.
¡Golazo del Villarreal!
Tiempo de Juego, el número uno del deporte.
Ha quedado declarado el estado de felicidad en el estudio central de la COPE.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Manuel, ¿ya sabes las fechas de tus vacaciones?
Sí, jefe.
Pues reserva, que viajas.
Reserva tus vacaciones de verano con BD Travel Brand por 50 euros, con cancelación gratuita, seguro COVID y precio garantizado. Y además te pueden salir gratis. Reserva ya en nuestras tiendas en el 902-200-400 o en bdtravelbrand.com. Viajar empieza con B.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola antes del 28 de febrero. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I ara et vull presentar al company periodista Enrique Figueredo, que acaba de publicar el llibre A la velocidad del hashish, on detalla fil per randa com el comerç il·legal de tabac, però sobretot la droga, la marihuana sobretot, influeixen a la vida de la zona de Càdiz i més concretament del camp de Gibraltar. Enrique, molt bona tarda, bones tardes.
Sí, molt bona tarda, molt bona tarda. Volia matisar, bueno, em sap greu, però sobretot sí. El que influeix és el tràfic de haxís, no tant de marihuana, que també.
Bueno, però haxís és poder la droga amb més consistència en tota aquella zona i la que està provocant tot l'enrenou del que ara tu ens explicaràs detalls i que recull en aquest llibre, com et deia, que es diu A la velocidad del hashish. És un llibre, Enrique, un llibre molt viscut, perquè tu hi has destinat molt de temps i, a més, sobre el terreny, veient com el tràfic de droga ha estat, com es diu habitualment, com una taca d'oli que s'ha anat extenent durant molts i molts anys a tota la zona i s'ha convertit, jo diria, en un modus vivendi de la gent del camp de Gibraltar, de la gent d'aquesta zona de Càdiz. A dia d'avui, quina fotografia ens pots fer de la zona, Enrique?
Sí, a veure, s'ha convertit en un modus vivendi per una part de la població, perquè m'agradaria deixar molt clar des del principi que a vegades tendim a fer generalitzacions perquè l'anàlisi sigui més senzill de cara a tota la nostra audiència, però evidentment hi ha gent absolutament aliena al tràfic de drogues a la zona del camp de Gibraltar. Què és el que amb la meva opinió i després dels anàlisis que he fet està passant? Hi ha diversos factors. Un d'ells és que hi ha hagut un canvi generacional en les organitzacions. Els vells patriarques dels anys 80-90 han deixat pas a una versió gaditana dels narcojúniors, per dir-ho d'alguna manera, i salvant les distàncies, els narcojúniors mexicans, o sigui, les segones o terceres generacions que ja han acumulat les seves famílies, els seus clans, molts diners, i tenen una altra manera d'entendre la vida. D'alguna manera són, per una banda, menys discrets, no estan acostumats a ser tan discrets com els seus pares o els seus avis, mostren molt més la seva opulència, per una part, i l'altra, i jo crec que encara més important si s'escau, és el fet de la violència. Ja no s'hi fa tanta por la violència perquè no els importa cridar l'atenció. Llavors, jo crec que aquest és un dels canvis que ha fet, entre d'altres coses, que el govern espanyol hagi hagut de girar els ulls cap al sud i des del 2018-2019 i d'aquestes dades en endavant fer reforços policials molt importants perquè s'han produït casos com, cito només per d'entre molts, pues que els clans de la droga s'hagin atrevit a entrar a l'hospital de la línia de la Concepció, entrar per la força un grup de sicaris o de membres d'una banda d'un determinat clan quan hi havia en el seu interior un detingut del seu clan custodiat per dos policies i entrar allà com si jo fos el Far West, reduir els policies a cops i endur-se per la força el detingut que era un membre dels seus clans. Clar. I això és una mostra per mostrar un botó, no?
Tu en el llibre, Enrique, parles de que tota la zona, a la zona del camp de Gibraltar, hi ha hagut sempre històricament una certa tolerància cap a tota aquesta situació, no? Però hi ha algun fet puntual que va fer canviar la percepció de que la gent, doncs, bueno, ho acceptés com una realitat, això del tràfic de droga. Quins dos fets puntuals recullen el llibre que van fer capgirar aquesta percepció?
Bueno, hi ha hagut percepcions O sigui, la percepció de que d'alguna manera s'havia de tolerar com un mal molt menor o fins i tot un pecat de joventut, de que, bueno, que els xavals es guanyen la vida com poden i que, bueno, pues que d'alguna manera no hauria de ser delicte, no? Això de traficar amb haixís al cap i a la fi, és... això és herba, no? I són coses que creu que creixen a la natura. Doncs això estava molt consolidat amb una part, insisteixo, de la població del Camp de Gibraltar. Mm-hmm. Però quan va entrar la violència aquesta d'aquest parlava, per exemple, quan a un nen petit a la playa de Getares, al Algeciras, li va passar per sobre una narcolanxa, una goma, una planeadora, hi ha diverses maneres de definir aquestes embarcacions, que són aquestes barques, diguéssim, pneumàtiques, que porten una motorització sobredimensionadíssima, 300 cavalls, 400 cavalls, capaços d'anar a molts i molts nusos per sobre de l'aigua, doncs una d'aquestes embarcacions va passar per sobre d'un nen i el va trinxar en les hèlixs dels motors. Això va ser un element que la gent va dir, al tanto, potser està passant alguna cosa, no? Mm-hmm. La mort d'un policia local, també a la línia de la Concepció uns dies abans, implicat amb un tema, en aquest cas, de tràfic de tabac, però que està íntimament relacionat, eh? Vull dir que sovint els mateixos clans o s'utilitzen les mateixes guies, ve a ser el mateix, no? Hi ha elements d'aquest tipus que són els que han marcat una mica que la gent, bueno, que la gent es pensi, bueno, què està passant, no? I que les associacions antidroga, que ja n'hi havien, eh? Mm-hmm. No és que siguin noves, les plataformes que amb la gent amb qui jo he parlat ja portaven molts anys batallant contra
això, no?
Però van agafar més força, perquè va haver una gent que fins que aquells que miraven i no cooperaven ni estaven, diguéssim, de cap manera relacionats amb el narcotràfic, però tampoc usaven aixecar la veu i dir marxeu, no? Com en el seu moment... I en imitació van fer les Madres de la Droga a Galícia, no?, per exemple, però ara això ha canviat.
Tu ens parlaves abans, Enric, de que hi ha hagut un relleu generacional en tot aquest tema, i en aquest sentit ara els que hi ha ara, els capos, podríem dir, són molt més ostentosos, van, bueno, vacilant en certa manera de tot el seu poderío econòmic que tenen, no? Quan mal han fet algunes sèries de televisió en aquest tema, no?, això de relativitzar el tràfic de la droga, el tema de la droga, no?
Bueno, s'hauria de fer jo no vaig fer una anàlisi, diguéssim, semiòtica molt profunda, però el que sí que et puc dir és que aquestes sèries de televisió vinculades amb el narco han tingut una influència com a mínim estètica, per dir-ho d'alguna manera, amb aquestes organitzacions, i posaré l'audiència, per exemple, és que potser sigui de l'atenció, però és fàcil veure tatuatges amb la cara de Pablo Escobar, abraços o pits de persones vinculades al tràfic de haixís, o pastissos d'aniversari amb un desembarcament de droga en una platja serigrafiat amb xocolata.
Per no parlar dels grans cotxes que tenen, no?, i de l'ostentació de diners que fan moltes vegades, perquè aquest tipus de gent, Enrique, crec que van pagant, doncs, amb diners en metàl·lic, no? No utilitzen tarjetes de crèdit, no?
Sí, això per descomptat. Ells porten, sovint, fins i tot hi ha una mena d'elements que es repeteixen, com és, per exemple, les rinyoneres. Sovint aquestes persones porten rinyoneres a sobre perquè, clar, han de portar feixos de bitllets, perquè, evidentment, no, i permeteu-me que sigui tan irònic, no portarà una targeta de crèdit perquè es pugui fer el seguiment les seves despeses, no? I sobretot perquè tot el que... I aquest és un altre element paral·lel, o sigui, tot el que genera el mercat negre, com el seu nom indica, és diner negre. Diner negre que s'escapa al fisc, diner negre que contamina l'ecosistema econòmic natural de la zona, i que és un element, evident, col·lateral, però no menys important. L'economia de la zona, no?
I m'imagino també que destrossa o ha destrossat moltes generacions de gent jove. En aquest sentit, Enrique, per treure a la gent jove d'aquest món tan de diner fàcil i ràpid, però molt perillós, suposo que hi ha un treball, tu deies abans, de moltes entitats que lluiten contra aquestes màfies de la droga, i l'escola també té un paper molt important, els centres educatius, però clar, suposo que els nens dels traficants també van al col·le i molts d'ells deuen arribar, doncs, fent exhibició de diners, roba de marca i tot plegat, no? Això és difícil de combatre, Enrique.
Sí, entre el grup d'herois que he tingut el privilegi de conèixer durant aquests viatges que he fet al Camp de Gibraltar, per exemple, està el director del col·legi, Antonio Machado, no?, que ell, el Salvador Pagán, que ell m'explicava cada any havia de lluitar contra la platja, no?, em deia ell en sentit metafòric, perquè un xaval de 15, 16, 14, depèn de la maduresa, entre cometes, de cada noi, una nit, per estar vigilant una platja, poden guanyar 500, 700, 1.000, 2.000 euros, no? Yeah. Fins i tot, i ell em deia, clar, a vegades et desafien i et diuen, però, maestro, si jo en una noche gano más que lo que usted gana en un mes, no? Bueno, ell pues, des de l'educació, que és el que demanen, no? Que es facin solucions transversals des del camp de Gibraltar, que passi, evidentment, per l'educació. L'Institut Antonio Machado és un exemple. Any rere any s'estan adequant cicles perquè aquests nois que potser pues, han seguit una escolarització molt irregular, pues, tinguin cicles, diguéssim, més manuals, que se sentin atrets per altres coses, però lluitar contra la platja és complicat.
És complicat. És el gran repte, treure els xavals del món de la droga i que no es vinculin amb aquestes narcoempreses, per dir-ho d'alguna manera.
No, perquè els hi crea també una mena de fascinació.
Sí.
Són els héroes del barri, no?, que tantes vegades n'hem sentit a parlar en diferents contextos.
Els héroes que acaben malament. Enrique Figueredo...
Evidentment, héroes com Pies de Barro, que acaben gairebé tots a la presó,
A la presó.
Això ha de quedar clar, eh?
A la presó. Sí. A la velocitat del hashish, llibre d'Enrique Figueredo per conèixer la realitat de com està el tema de la droga al camp de Gibraltar. Enrique, no tenim temps per res més. Queden moltes preguntes per fer. Un altre dia et convidarem. Gràcies i molt bona tarda i moltíssima sort, eh?
Quan vosaltres vulgueu. Ha estat un plaer estar amb vosaltres aquest temps de ràdio.
Molt bé, seguim amb més qüestions d'actualitat, com per exemple que les famílies dels agents rurals morts per un caçador a Aspa, Lleida, l'any 2017, encara estan batallant contra la Generalitat perquè els hi paguin les indemnitzacions per aquest succés. Són uns 700.000 euros, perquè 300.000 més els va pagar ja l'asseguradora del caçador, autor dels dos assassinats. Des del sindicat CECIF han lamentat que la Generalitat es resisteixi a pagar aquesta indemnització. Aleix González.
Després de 5 anys de patiment, les famílies dels dos agents rurals que van ser assassinats per un caçador a Lleida segueixen sense poder tancar el cas. Després que l'acusat es declarés insolvent, la indemnització que pertocava en dues famílies va passar a la Generalitat. Cada moment no en vol saber res. Ho explica en Josep Maria, responsable del cos d'agents rurals de CECIF.
Bueno, pues la situación está como hasta ahora, sin que nosotros sepamos desde CECIF, y creo que además por los demás sindicatos también, creo que no ha habido ningún avance. Es decir, que 5 años después, pues las familias continúan esperando y todo el colectivo continúa esperando que como mínimo haya este reconocimiento. Es decir, esto ya no va mucho más allá de una indemnización económica de dinero. Esto va de dignidad de las personas.
Des de la central sindical independent i de funcionaris denuncien la falta d'ètica i abandonament de la Generalitat cap als agents rurals de Catalunya. Amb la vigència d'aquest cas, aleguen que en aquests últims 5 anys només s'ha fet un curset de defensa pròpia per complir amb l'expedient.
Des de CECIF també lo que demandamos es que se cumplan los compromisos, que se dé una formación adecuada. Creemos y estamos convencidos que las medidas son irrisorias. Pedimos formación continua, ya que el riesgo no solo es cuando se hacen en caza, el riesgo está cada día al salir a patrullar.
Davant aquests fets, des del CECIF s'exigeixen mesures preventives i de seguretat necessàries, com per exemple una millora en les armes dels agents i més reforços per evitar que fets tan dramàtics tornin a ocórrer.
T'explico ara que el conseller delegat de Cupra, Wayne Griffiths, ha anunciat avui que la marca duplicarà la cartera amb dos nous models de cara a l'any 2025. El que no queda clar i concretat és on es fabricaran. Lídia Muñoz.
Amb motiu del quart aniversari, el president de Cupra i Seat, Wayne Griffiths, ha anunciat que afegiran dos nous models a la seva cartera el 2024 i 2025, però ha deixat a l'incògnita on es fabricaran. La novetat més pròxima és el Cupra True Experience, una estratègia online per adentrar-se al món del metavers. Griffiths ha explicat la seva nova plataforma anomenada MetaHype, un espai virtual on les marques, les startups i els creadors de continguts podran gaudir d'una gran varietat d'esdeveniments i experiències per crear i compartir cultura. El president ha declarat que es tracta d'una experiència única i emocional, dintre i fora de la carretera, amb la que demostren un cop més que són una marca progressista i sense pors de superar els límits.
We're taking Cupra to the next level. We're showing everyone once again that we are the progressive brand that isn't afraid to push the limits and challenge the status quo.
La plataforma arrencarà a finals d'aquest any i es pretén duplicar les vendes de prop de 80.000 cotxes per assolir una facturació de 5.000 milions d'euros.
Tanquem així el migdia COPE Catalunya i Andorra, però la informació continua, com sempre, Pilar García Muñiz i també Ángel Correas ens segueixen explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé, molt bona tarda, adéu-siau.